Ràdio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Ràdio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Bon dia, bon any i benvinguts de nou al Penedès en Xarxa. Després d'uns dies sense magazín, ens retrobem avui, dimecres 7 de gener, Sant Raimon de Penyafort, el dia de jugar per als més petits. I això sí, amb un fred intens, si heu de sortir al carrer, abrigueu-vos bé. Aquesta és una setmana curta que ens permet que el Sant Tornem-hi sigui progressiu i anar recuperant rutines i activitats, com per exemple escoltar el Penedès en Xarxa. I això és el que hi trobareu avui, des d'ara i fins les 12. D'aquí uns minuts saludem la doctora Ai Campeto, la Maria Rodríguez, els consells de la qual seran molt, molt necessaris en un dia com avui. Amb la Maria Rodríguez estarem parlant fins 2:15, primera de les tres cites diàries amb l'actualitat alt i baix penedesenca, al flash informatiu. A 10:15 donem vida als residus, avui amb Carles Tobalina, tot parlant de la recollida de paper i cartró i de com està anant la implantació d'aquest nou model de recollida a diversos municipis que ja viuen aquest canvi des de fa uns dies. A les 10:06, després del butlletí, saludem els historiadors Salvador Campamà i Jordi Vidal, integrants de la Comissió per la Memòria, que han engegat el cicle Guerres al Penedès, que s'està celebrant a Vilafranca des d'aquest desembre i fins a l'octubre. En parlem amb ells i presentem totes les cites. A 10:45, de nou, 5 minuts per l'actualitat penedesenca, el segon flash d'aquest matí de dimecres. Som dimecres, no ens cansarem de repetir-ho perquè és un dimecres una mica dilluns en majúscules perquè és el dia del Sant Tornem-hi oficial. Tot i que encara hi ha el marge de tots aquells que estan escolaritzats i avui juguen i demà, sí o sí, dijous, Sant Tornem-hi en majúscules. Però bé, avui comencem l'escalfament. A 4:05, doncs, a Tertúlia, amb la nostra gent gran, hi seran la Fina Milà, la Natàlia Navarro, la Conxita Vidal, la Marcelina Grau i el Pere Mitjans, i els preguntarem per aquesta tornada a la normalitat i a recuperar rutines, si en tenien ganes o si haguessin estirat una miqueta més les festes. A les 11:06 obrim la tercera hora amb Vinzeum. Avui ens acompanyarà el director del Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, Xavier Fornos, i farem un clàssic de cada inici d'any. Farem un cop d'ull a les estadístiques, als números de l'any que hem deixat d'aquest 2025, així que en Xavier Fornos vindrà amb les xifres de visitants i usuaris de Vinzeum d'aquest any passat. A 11:45, última cita amb l'actualitat per saber com va acabant aquest matí de dimecres a les nostres comarques, el darrer flash del dia. I a partir de 4:05, doncs, recta final amb la gent del detall, amb un parell de propostes, d'entrevistes. D'una banda, descobrirem el nou Ball de Bastons de Sant Pere Molanta, que es presenta aquest diumenge. Una de les seves promotores, l'Elisabet Soler, ens en parlarà. I també tindrem amb nosaltres el cantant sadorninenc Nico Tormo, que ha accedit a la fase final del concurs de grups i DJs emergents en Gresca't. Així transcorrerà aquest primer dia del 2026 al Penedès en xarxa. Sempre és un plaer i sempre ens puja els ànims i ens motiva la visita de la doctora Ai Campeto, de la Maria Rodríguez, però en un dia feixut de mena, costerut, com és aquest 7 de gener, Sant Tornem-hi en majúscules, molt i molt més, un plaer rebre-la. Maria Rodríguez, bon dia, bon any.
Bon dia, bon any, Sílvia. I
ella sempre amb el somriure a punt. Què tal?
Sí, sí, el primer que faig quan m'aixeco és, plas, em poso el somriure. Molt bé, Sílvia, molt bé.
Sí, sí. Amb ganes de tomar aquests 360 i escaig dies que tenim per davant. Ja anem una mica amb descompte, que avui ja som 7.
Sí, sí, sí. Però vaja, per mi també és com avui és l'engegada, eh? Per això el titular d'aquesta secció d'avui és un i acció, eh? És com si ens engeguem, no? Engeguem el 2026 amb aquesta energia de què ens depararà aquest nou any, també a nivell de numerologia. El 2026 és un número 1, per tant, també és un any que numèricament ja ens diu que és un inici de cicle, amb tot el que això implica, no? És com hem tancat el 2025... I ara engeguem una nova etapa. Aquí parlem molt dels cicles perquè sabeu que són molt importants, no? Tenir aquesta consciència també dels cicles, no? Perquè ens ajuda justament a obrir una nova carpeta, una nova finestra, un nou espai per donar-nos l'oportunitat de fer coses noves, de fer allò que sempre doncs, hem volgut fer i encara no ens hem atrevit, de tornar a connectar amb allò que ens fa molta il·lusió, no? Per tant, el número 1 aquest any, 2026, que ens ajuda doncs, amb això, amb aquesta empenta, agafar aquesta energia per poder definir quin serà el nostre camí, no? A partir d'avui mateix, ja, eh?
Per tant, m'estàs dient que si volem que passin coses,
sí,
hem de provocar-les d'alguna manera, hem de tenir la disposició, no? No esperar que caiguin del cel.
No, és que del cel cauen alguna cosa del cel, eh? També. I fixeu-vos, sí, del cel ens cau també l'ajuda quan estem en acció. És a dir, quan ens posem en moviment, per això aquest uniacció...
Uniacció, no? M'agrada, eh?
Uniacció, eh?
Uniacció, som-hi.
A nivell cinematogràfic també, no? És com comencem a rodar, no? Comencem a jugar, comencem a aquesta aventura del 2026 que no sabem què ens portarà. Però ja us dic que el 2026 ve amb aquesta energia, a més, no? De moviment, no? Fins i tot en el tarot, la carta que representa el 2026 és la roda de la fortuna. I aquesta, els que sapigueu una mica de tarot, jo no sé gaire, eh? M'estic
iniciant.
És bona
aquesta carta? Jo tampoc.
És boníssima. Per què? Perquè és el moviment, no? I també m'encanta molt perquè ens diu, no?, que quan et poses en moviment, tu tries també, no?, quin és el teu camí. I per tant, no?, fixa't, què és el que ens fa tancar-nos quan estem en un estat de no sabem cap on anar, com estem, quan estem en caos, no? Com al final del 2025, si us en recordeu, va ser com bastant feixuc, no? Va ser un any una mica feixuc. Doncs què ens fa sortir d'aquí, no? El moviment. Anem amb la confiança de que serà millor, no? El 2026 estem engegant un nou any, per tant, noves oportunitats, nous camins, no? I encara que diguis, ja, és que no sé cap on tirar, no sé, encara, Maria, és que no sé ben bé
no,
què
no
he de fer.
No ho veig clar, no?
No ho veig clar, no? El que sí que és molt important és que tinguis aquesta confiança, aquesta il·lusió per dir, va, que aquest 2026 jo trobaré alguna cosa que em farà sentir bé, que em farà sentir feliç, que em farà tornar a connectar amb aquesta alegria, no?
O sigui, fins i tot si estem en aquest impàs, aquest no sé cap on tirar,
clar,
no ho veig clar,
clar,
és igual, confiança en que acabarà apareixent allò que... Sí, perquè... que ens motivarà i que ens engrescarà.
Exacte, perquè al final acaba apareixent. I què vol dir que acaba apareixent? No, no és que diguis, oh, una cosa allà, pas, no? Com...
No cau del cel, com... ja ens ho has dit abans.
No. Però sí que quan nosaltres ens posem a caminar, aquesta metàfora, no? De dir, sí, caminar literalment també, a vegades és sortir al carrer, no? Si no surts al carrer i estàs a casa teva, doncs no et trobaràs amb gent, no? O no trobaràs el cartell que digui, mira, busquem feina, o qualsevol, o mira uns estudis que digui, ostres, mira, doncs això és veritat, no? Que em fa molta il·lusió i no sabia com trobar aquesta formació, i resulta que vas pel carrer i trobes un rètol, o llegeixes el diari, o escoltes la ràdio. És a dir, quan em poso en moviment, literalment, i també a nivell conscient, a nivell metafòric, no? De dir, va, vaig a fer alguna cosa amb la meva vida, passen coses, veus el cartell, escoltes la notícia, et trobes aquella persona que dius, que et parla en una conversa...
Comenta alguna cosa
i dius,
que t'ajuda, no?
Uau, doncs justament és això el que estava buscant, no?
O sigui que hem d'estar predisposades.
Clar, hem d'estar predisposades. Amb actitud, perquè fixeu-vos, no? Qui té les regnes de la teva vida? Ets tu, eh? És veritat que l'entorn, la societat, també ens condiciona, evidentment, no? I a vegades ens ho posa una mica difícil, també, Però també, al mateix temps, a vegades ens ho posa fàcil, Trobem persones que ens fan un cop de mà, que ens aconsellen, és a dir, obrim aquestes noves oportunitats. Però, indubtablement, és la teva responsabilitat que agafis les regnes de la teva vida, comencis a caminar i comences a buscar aquest teu camí, no? Que no n'hi ha un de camí, el camí són molts camins sovint, no? I també quan ens equivoquem d'alguna tria que fem, també ens ajuda al final a definir quin és el camí que em va bé a mi, no?
Això està bé que ho digues, perquè a vegades hi ha molta por al fracàs, equivocar-nos, i això fa que no tiris endavant, no? Et manté allà immobilitzat, dubtant.
Exacte.
No passa res, no? Tira pel dret.
I el pitjor que ens pot passar és que ens quedem paralitzats amb aquesta por del i si em passa això, i si, aquests i sis, no? Pues, el que justament és igual, encara que tinguis dubtes, encara que hi hagi una mica de por perquè no o has perdut la pràctica, no? A vegades
també
ens passen coses, no? També a la vida i doncs estàs a vegades un temps més a casa perquè has estat malalt o perquè has perdut la feina o perquè has tallat amb la parella o qualsevol cosa que et fa més estar més interior, i a vegades que és com que costa tornar a sortir, no? No passa res, dona't aquesta oportunitat d'anar poquet a poquet, no? I és un molt bon moment, ja no només perquè és l'inici de l'any, sinó perquè venim, doncs, de la festivitat de Reis, no? Amb aquesta il·lusió, no? D'aquesta màgia que ens aporta els Reis Mags d'Orient, no? Encara que tu no hi creguis, no? Però anar pel carrer, els que teniu infants, o fins i tot, és igual, vas pel carrer aquests dies, no? Has anat pel carrer i veure la cara dels nens, no? Amb aquella il·lusió, amb aquella mirada curiosa, és màgic, no? Allò et desperta una tendresa, no? I et connecta amb aquella mirada teva de quan tu estàs en aquest estat de l'infant, no? De quan tu eres infant.
Quan érem petits, quan jugàvem.
Quan jugàvem.
Tot el dia.
I que estaves sense massa preocupacions, no? És a dir, simplement estaves amb aquesta confiança. Fixa't que important, no? Què passa quan els infants estan amb aquestes mirades i amb aquesta energia, no?, de l'alegria, que ja estan connectats amb l'alegria. Per què? Doncs perquè se senten segurs, se senten confiats, no se senten amenaçats, com si diguéssim, no? Llavors, clar, nosaltres com a adults es tracta de que anem buscant els nostres espais de tornar a sentir-nos segures, a sentir-nos confiades, a sentir-nos mereixedores, no? Persones mereixedores de que ens estimin, de que ens ajudin, de gaudir de la vida, no? Llavors, quan puc estar en aquest estat de connexió amb aquests estats de seguretat...
Amb aquest infant interior, no? Que sempre reivindiques.
Exacte, no? Ens és molt més fàcil poder trobar el camí. que dèiem, no? la nostra il·lusió, el nostre propòsit, no? De, a la vida. No? I es tracta, doncs, una miqueta, no? Si ara dius, ai, no ho sé, és igual. Pensa, no?, en aquests dies, que, si amb aquests infants, amb aquestes mirades que t'hagis pogut trobar pel carrer o que tens a prop, no?, amb aquesta energia de la il·lusió, del joc, aquesta mirada també lúdica, no?, i curiosa, no?, de veure què m'aportarà la vida, no?, des d'aquesta confiança en que també hi ha coses maques a la vida, que també hi ha coses positives, hi ha persones meravelloses, no?, que amb qui poder compartir, qui poder, doncs, iniciar un projecte, amb qui poder anar al cinema o anar al teatre, no?, o tenir una conversa. És a dir, també això, també ho tenim, no? I això és que és molt important, no?, tenir aquesta consciència, no? Hi ha una... El Ramiro Calle, hi ha... Bueno, no sé com
anava.
Ramiro Calle, bueno, és una persona increïble que podeu buscar. Té, no sé, més de 200 llibres publicats. I és una persona molt involucrada en donar eines a les persones per tenir una millor vida, no? Ell treballa molt també amb el ioga, amb la respiració, etcètera, no? Però és interessantíssim. És una persona que té... no sé, té 80 i pico d'anys i té una lucidesa increïble i tot el que diu és, si més no, t'ajuda a reflexionar, no? És molt, molt interessant. I ell, mireu, si no, no sé ben bé com anava la frase, però deia alguna cosa semblant com que deixem de ser sonàmbuls per passar a ser funàmbuls, no? És a dir...
De sonàmbuls a funàmbuls.
Clar, què vol dir això? Sí. Què vol dir aquest senyor, no, Ramiro Calle? Què vol dir? Vol dir, deixem d'anar per la vida com a autòmats, com a sonàmbuls, no? Sense consciència, no? Com a robots. Jo a vegades utilitzo la paraula robots, no? A mi m'ha encantat molt això, no? Deixar d'anar com a sonàmbuls per ser funàmbuls. Què vol dir? Que jo li poso la consciència. Jo agafo I dic, vale, vaig cap allà, no?
Una mica seria sonàmbul anar amb el pilot automàtic, no?
Correcte.
Com fem sovint.
Exacte. I el funàmbul, qui és aquell, no?, que va, a vegades, no?, és aquell que va per sobre d'un fil, no?, d'un cable, amb tots els riscos que també comporta
molt
això,
conscient,
no?,
perquè si no cau i es fa mal, no?, amb tots els sentits.
Exacte, però fixa't també, no?, amb aquella il·lusió, no?, de que quan aconsegueixes travessar aquell fil, aquell camí, és que tu has fet, no? Tu has aconseguit travessar allò, malgrat tots els dubtes, tots els perills, totes les inclemències que té la vida, també, no? És a nivell metafòric és això, no? Però al final, què hi ha? Hi ha el teu objectiu, el teu propòsit, la teva alegria, no? I, per tant, fixa't, no?, aquesta imatge del funambulista, no?, que va, que ha d'estar molt concentrat, no?, molt segur de si mateix, de que té claríssim què vol a la vida, no? I tu què vols, que ens escoltes? Què vols, no? Doncs connectar amb la teva alegria, recuperar la teva il·lusió, tenir un propòsit, això ja és el teu objectiu, no? Confia i comença a caminar per aquest fil, no?, doncs, que seria la vida, no? Bueno, doncs es tracta això, no?, el que dèiem abans, fixa't, no?, que ho hem
connectem
comentat...
Connectem amb l'inici.
Amb l'inici, que dèiem això d'agafar les regnes de la teva vida, no?, seria això. Confia en que... en allò que tu vols. Confia en allò que tu vols. I encara que no sigui una cosa concreta, que ara digues, ai, és que ara no sé què estudiar, o no sé exactament quin tipus de feina agafar, o qualsevol cosa, no? Però quin és el genèric? Doncs que vols estudiar, o que vols tenir una feina, o que vols sentir-te millor a nivell emocional, per exemple. Ostres, no sé què fer, no? Bueno, però l'objectiu quin és? Que vols sentir-te millor, no? Doncs confia en això i comença a caminar, a buscar.
Al final és confiar en tu mateix, no?
Exacte. Confiar en que et mereixes ocupar el teu lloc. És aquesta presència de dir, carai, jo també em mereixo estar, ser feliç, estar calmada, estar contenta, tenir il·lusió, per la vida. Jo també m'ho mereixo, això, no? Doncs quan ocupo aquest espai, sóc conscient, agafo aquestes regnes de la meva vida i començo a caminar, doncs, mica en mica, el camí es va dibuixant, es va definint, vas trobant, no?, com els indicadors de dir, doncs, cap a la dreta o cap a l'esquerra o cap endavant, no?
I si ens equivoquem, com dèiem abans, és igual, desfem el camí i tornem a començar.
És que no... Jo no ho veig com que ens equivoquem, fixa't, no? És com...
Quina paraula faria servir, tu?
Ens dona pistes per reafirmar que, mira, allò no m'agrada. Mira, doncs aquell camí no em va bé, no em senta bé. Aquella persona no és per mi. Aquella feina, no em sento bé. I com ho notem, això? És que és molt senzill. Quan tu notes que et sents amb una presència, amb un pes, amb una serenor interna, no?, amb aquesta alegria, perquè l'alegria és això, també, és estar... L'alegria
no
és només...
No? Interna.
Exacte, és aquesta pau interna que dius, aquesta calma, aquesta seguretat, aquesta confiança de que vas bé, que no passa res, no? Tot està bé. I allò que diguem, i a vegades que diguem, ai, és que si faig això i m'equivoco, podem mirar-ho d'aquesta manera, no ens equivoquem. És una pista més que ens ajuda a reafirmar que el nostre camí va per un altre costat.
M'agrada perquè no has vingut amb els clàssics propòsits d'any nou, agafeu boli, agafeu paper, que altres vegades n'hem parlat, sí. Escriviu...
Sí.
Avui hem parlat més d'actitud, no?, d'estar predisposats a que aquests propòsits, mentals o per escrit, arribin, es concretin.
Exacte, no?, perquè... Bé, de fet, els deures ja els vaig posar
al
programa anterior,
sí, sí,
que vam fer la carta als Reis, no? I llavors, clar, és que és superimportant, és això. És primer, tinc clar què vull i després, clar, m'he de posar a l'acció. Per molt que jo escrigui en una llista 10 coses o 20, és igual, clar, si allò després ho deixo allà en un calaix i no em poso en moviment, no faig alguna cosa... doncs, evidentment, no ens passarà res, no?
Per tant, si voleu que passin coses,
i acció. Exactament.
Maria Rodríguez, doctora i Campeto, ben tornada. Feliç 2026.
Igualment.
El gaudirem amb tu, a més, i segur que ens depara moltes coses boniques i interessants.
Doncs vinga, a caminar.
A reveure.
Gràcies.
Amb Sony dels Bonnie M ens encaminem a 9:15, escoltem les notícies, com es lleva aquest matí de dimecres 7 de gener a l'Alt i al Baix Penedès, i seguim parlant de paper i cartró i de aquesta nova recollida de residus als nostres municipis.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:15. Les denominacions d'origen del vi català reclamen a la televisió pública la defensa dels productes del país. Els consells reguladors de les denominacions d'origen vitivinícoles de Catalunya han expressat la seva profunda indignació pel fet que el brindis del programa de les campanades de cap d'any de TV3, mitjà públic català, es realitzés amb cervesa i no amb vi o cava, productes emblemàtics del país. Les DO han fet arribar el president de la Generalitat, el conseller d'Agricultura, el director d'Incavi i la presidenta de 3CAT, una carta on recorden que Catalunya compta amb una tradició vitivinícola profundament arrelada amb 12 denominacions d'origen que formen part del patrimoni cultural i econòmic del territori i contribueixen de manera decisiva al desenvolupament rural, l'economia i la projecció internacional del país. En aquest context, el brindis de cap d'any hauria de ser considerat un gest de fort valor simbòlic, cultural i identitari. Els consells regulador consideren que desvincular aquest moment emblemàtic dels productes propis del país, especialment en una televisió de titularitat pública, transmet un missatge preocupant i allunyat de la funció de servei públic. A més, assenyalen que els mitjans públics haurien de prioritzar l'interès general i la promoció de la cultura i la producció pròpia, evitant que decisions d'aquest tipus responguin a criteris estrictament econòmics. El passat divendres 19 de desembre es va ampliar la zona de baix risc per la pesta porcina africana als municipis de Subirats, Olesa de Bonesvalls, Begues i Gavà. Aquesta ampliació situa Subirats dins del segon perímetre de l'epicentre de la malaltia, entre els 6 i els 20 quilòmetres del focus inicial, que inclou més de 70 municipis. La declaració de zona de baix risc permet l'accés al medi natural i als parcs naturals, així com la circulació per carreteres asfaltades, camins i pistes forestals. Tot i això, queden prohibides les activitats organitzades al bosc, com caminades populars, curses o entrenaments esportius col·lectius. El director general dels Serveis Territorials del Departament de la Presidència de la Generalitat a Barcelona, David Agustí, visitava dimarts passat al matí Olèrdola i es reunia a l'Ajuntament amb l'alcalde Jordi Álvarez i el primer tinent d'alcaldia Jordi Pardo i també la segona tinent d'alcaldia Fina Mascaró. David Agustí resumia que la trobada amb el govern municipal havia estat molt profitosa i destacava que des del govern de la Generalitat s'està al costat dels ajuntaments. La relació va més enllà del protocol o de la cortesia institucional. Agustí ha assenyalat que aquesta relació s'entén des de la corresponsabilitat per fer realitat projectes que s'impulsen a Olèrdola en àmbits com els de l'educació o la salut. L'alcalde d'Olèrdola, Jordi Álvarez, oferia una valoració molt positiva de la reunió amb el director dels Serveis Territorials i subratllava la seva disponibilitat en ajudar a Olèrdola en el que calgui, en projectes com els que reben el suport del Pla d'Ordenació Urbanística o la millora del Bosquet de Sant Miquel. Cunit celebra la Festa Major d'hivern de Sant Sebastià. Ho farà amb música, cultura popular i activitats per tots els públics. Cunit es prepara per viure un cap de setmana ple d'activitats amb motiu de la seva festa d'hivern, que se celebrarà del 16 al 20 de gener. Els actes començaran el divendres 16 amb el concert de Doctor Prats i la DJ Anna Gisbert al pavelló Els Joncs, amb accés gratuït fins a completar aforament. La música continuarà dissabte 17 amb el concert de Javi Medina, també al mateix espai, amb accés gratuït fins a completar l'aforament. La jornada de dissabte inclourà activitats tradicionals com la tabalada pels carrers del nucli antic, la conferència Els Catalans a Cuba, la festa infantil amb el grup L'Hora del Pati i el ja tradicional Correfoc, que omplirà de foc i música els carrers del centre. Diumenge 18 de gener, la cultura popular serà protagonista amb la Cercavila, les sardanes a la plaça de la Vila i el dinar de germanor de la Societat d'Avis Sant Sebastià. Els actes clouran dimarts 20 de gener, festivitat local de Sant Sebastià, amb la missa solemne, el ball vermut i el ball de tarda, tots dos amb l'orquestra Saturno i accés gratuït al pavelló Els Joncs.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
El Penedès en xarxa ens agrada difondre recomanacions per contribuir a fer possible una gestió dels residus ambientalment més sostenible. Per això us oferim, amb periodicitat mensual, Donem vida als residus, aquesta secció de la mà de tècnics experts de la Mancomunitat de Municipis Penedès-Garraf. Avui ens centrem en la recollida de paper i cartró, així com en la implantació del nou model de recollida. Per això marxem fins a Canal 20. Allà ens hi espera el Raimon de Cara. Molt bon dia i molt bon any.
Molt bon dia, Sílvia. Molt bon any. Així és. La primera de les seccions del Donem vida als residus toca aquest mateix dimecres, dia 7 de gener, i conversem amb Carles Tobalina. Què tal, Carles? Molt bon dia.
Molt bon dia, bon any. Moltes gràcies per convidar-nos un cop més.
Carles Tobalina, que és tècnic de residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf. Volem parlar de les recollides, en concret, d'una de les fraccions, el paper i cartró, i també ens interessarem doncs, per saber l'evolució de les fases, d'en quin moment ens trobem de la implantació en diferents municipis de la Mancomunitat del nou model de recollida. Si et sembla, ens agradaria doncs, que ens situessis les dificultats creixents, entenem que està havent-hi en tot el que és el procediment de gestió dels residus, de la recollida del paper i del cartró.
Sí, bueno, ens trobem amb un paradigma que és bastant curiós. En aquestes, durant aquest llarg vacancional de Nadal, s'inverteix les recollides. El que normalment tenim, que els envasos són aquests, no, aquests residus que més generem i que la gent té més estrès, perquè què faig jo amb els envasos, perquè cada vegada que vaig a comprar hi ha més coses envasades i això ens genera una vegada una miqueta d'estrès, tot i que hi ha mecanismes, no, i des de Mancomunitat tenim tips i eines per poder intentar reduir-los. Pel Nadal s'inverteix, no? Com tu dius, ens trobem que cada vegada més durant aquesta època la generació de cartró, i crec que comença amb aquest dia que és tan famós, no? De compres que ha promocionat marques com Amazon. Des d'aquell dia en concret fins que acaba, no? Fins que Sa Majestat els Reis ens donen els regalets, la generació de paper cartró quasi es duplica.
Estem parlant de només mes i mig, dos
mesos. Sí, només amb aquest període, no? Vacacional de Nadal, ens trobem que quasi es duplica, i amb el que això genera, pues, que moltes vegades hem de passar de dos o tres dies de recollida de paper cartró i és amb la normalitat bé, passem a quasi 6 dies de recollida. 6 dies recollida amb, no, amb vehicles especials, amb les càrchers, que són vehicles amb la qual es fa la recollida de tots els desbordaments. I això moltes vegades sí que és perquè la generació de paper cartró s'ha duplicat i perquè cada vegada les coses venen més amb aquest paper cartró, i és cert que no és una problemàtica, perquè al final, com tothom sap, el paper cartró es pot... Si se'ls canalitza en els canals adequats, es pot reaprofitar, no? És més perquè moltes vegades hi ha un mal ús, no, d'aquest cartonatge, en el qual pues, no el dobleguem de forma correcta, per tant, l'aboquem fora del contenidor, i per tant això crea un distorsionament de les recollides, perquè moltes vegades ens trobem que els contenidors estan buits, però que la gent, pel sol fet de no haver de doblar la caixa o no fer un ús conscient d'aquest cartó, provoca pues, aquestes ocasions, no, de tenir o semblar que el contenidor estigui desbordat, però en veritat el que passa és que la gent no ha doblegat bé la carta o la caixa, o no l'ha trepitjat i l'ha ficat dintre del contenidor.
Per tant, saturació aquests dies?
Correcte. Bueno, saturació no, però sí que a vegades a alguns punts males imatges degut a que hi ha un ús... un mal ús d'aquest residu de paper cartró, i l'altra part és perquè realment cada vegada tendim a que totes les coses vinguin o en una caixa de cartró o embolicades en paper cartró, o tot està més enfocat a paper cartró en aquestes èpoques.
A vegades s'acostuma a posar, que té una part de responsabilitat, el focus en la persona, en el consumidor o la consumidora, però segurament també hauríem de reflexionar que en l'origen també hi ha molta producció de cartró.
Sí, possiblement des del punt de vista no sé com dir-ho, ecològic, quan les grans empreses pensen, bueno, pues millor ho embolico amb una caixa de cartró que no amb un tros de plàstic. I aquest raonament és correcte, no? I al final això és millor generar aquestes tonelades de paper cartró que no generar-les amb envasos. I això és, no, jo penso, des del meu punt de vista, jo crec que és molt millor. Sí que és cert que quan fem aquest raonament i quan nosaltres ens reunim amb serveis de recollides per veure quins són els problemes que tenim en aquesta època Nadal i com gestionar-los perquè l'usuari al final, el que nosaltres volem és que l'usuari al final, si decideix anar a separar o quan va a separar el seu paper cartró, els seus envasos, el seu vidre, el contenidor ho pugui fer. I per nosaltres és dolent que jo com a persona vagi al meu contenidor de paper cartró i no pugui dipositar els meus residus. Això per nosaltres és, no és un fracàs, però és una cosa que queda lleig. Llavors, pensem que és molt millor que estigui desbordat el paper cartró que no pas altre tipus de contenidors, perquè al final això és fruit de que la gent està fent una separació en origen de forma correcta. Però sí que és cert que durant aquesta època de l'any ens trobem que aquest ús és tan gran degut a pues, que ara s'ha ficat molt de moda demanar coses per internet, cosa que abans no ens trobàvem, i tot va embolicat en paper cartró, i moltes vegades no, a l'usuari final no té aquest punt de paciència de, vale, tinc el cartró, bum, el llenço ja, i el deixo allà fora, i que ja el recolliran, i ja ho faran. I això crea, pues, moltes vegades, una mala sensació de ciutat i d'imatge perquè generes molta brutícia fora del contenidor. Perquè el que comentaven, no? Pues no el doblego, o pues, si jo veig que està desbordat, pues, va, pues m'espero a demà, que aquesta nit ja el recolliran. Però bueno, en general, són bendito problema, no? que diríem que només durant aquestes vacances, no? Aquesta època de nadalenca, tinguem aquests problemes.
I això ha de provocat que s'hagi adaptat al servei.
Sí.
S'hagi hagut d'adaptar horaris, també recursos.
Hem adaptat horaris, hem adaptat recursos. Vull dir, també hem d'entendre que el servei de recollida de residus de la Mancomunitat és un servei molt acuós. I estem molt a expenses de les variabilitats dintre de dels municipis, ja sigui des del més petit, no diré noms perquè ningú es senti ofès, però des de nuclis molt petits fins a ciutats molt grans, com per exemple Vilafranca, no? que això fa que moltes vegades hem de tenir aquest marge de maniobra per poder adaptar-nos. Pues, si en un dia normal tenim 3 dies de recollida de tots els contenidors de paper i envas, de paper cartró, perdó, doncs passem a 6 dies de recollida, 2 extras amb 2 dies més de recollida de part per intentar solventar tots aquests problemes. Llavors, nosaltres des de la Mancomunitat i des del servei de recollida, des de Fomento, en aquest cas, moltes vegades, tenim aquest marge de, bueno, de poder maniobrar en les necessitats. Ara, aquesta època Nadal, fem aquest reforç de paper cartró. En algun altre moment pues, farem altre tipus de reforç, si és necessari, si veiem que la ciutadania ens empenya amb això per la seva idiosincràsia particular, però si al final nosaltres hem de fer-ho, perquè si no al final l'usuari és el perjudicat.
De fet, una aplicació concreta d'aquest reforç, d'aquesta adaptació, és que, per exemple, aquest mateix dimecres hi ha un reforç de la recollida de paper cartró.
Correcte, no? De fet, a moltes ciutats o a molts municipis, el que hem passat de fer, com comentàvem, no? De 3 dies a fer 5, amb 2 opcions extres, no? Pues, durant el dia d'avui, durant el dia del matí, pues, es recullen aquests paper cartrós que estan fora dels contenidors, que la gent pues, ha anat al contenidor i o està saturat o no entra, perquè també això és una cosa que ens estem trobant, que cada vegada les caixes són més grans. I nosaltres sempre dic que és el vostre moment de estrès, no? De pues, tirar la caixa al terra, trepitjar-la amb molta força, pensar en aquella persona o en la teva feina que no, o en aquella cosa que no vols fer i que has de fer, i és el teu moment de desestrès, i segur que la caixa entra, però tot i així nosaltres fem aquest servei de recollida extra per intentar, bueno, que el ciutadà pugui fer ús de tots els contenidors de via pública.
I tot això fent equilibris amb la voluntat també des de la Mancomunitat que els propis treballadors de la recollida puguin tenir el seu moment per gaudir en família.
Sí, sí. I això potser és el més difícil. Mai ens hem trobat pegues, mai ens hem trobat problemes, però nosaltres al final també pensem, no? Si a nosaltres ens agrada, o a mi m'agrada passar, no? El Nadal amb la meva família, amb, en el meu cas, pues, amb el meu germà, que ve des de Madrid, pues, a la resta de la gent també, llavors. Són èpoques en les quals intentem que la gent que ha de treballar, pues, treballarà i ho farà de molt bon grat, però intentar, pues, compaginar, pues, la vida, pues, de Nadal familiar amb la vida laboral. I això també forma part de la nostra feina i, bueno, ho hem solventat de, jo crec que molt bé, no hi ha hagut incidències greus. Bueno, no ha hagut incidències, que no hi ha hagut notícies, que quan ja ho diuen, no? Si no hi ha notícies, són bones notícies. I, per tant, jo crec que això ho estem intentant fer dintre de les nostres possibilitats.
Abans apuntaves, doncs, que, evidentment, aquesta punta d'ús d'aquest punt de recollida, els punts de recollida de paper i cartró, que es concentra en aquests mesos previs, les setmanes prèvies al Nadal, aquests dies de les festes també de Nadal i Reis. Hi ha algun altre moment de l'any que noteu també un augment del paper i cartró, per tant també de la necessitat de reforçar la recollida d'aquesta fracció?
Mira, els dies grossos són el Black Friday, que això és espectacular i passa a tots els municipis, des d'Olivella fins a Pontons. És una cosa molt curiosa, no salva ningú, i després de Reis. Són els dos dies més espectaculars de tots. Després, durant l'any, es va més o menys diluint tot i no hi ha algun dia així complicat. Però aquests dos dies són els dos dies més grans que més a nivell de paper cartró ens trobem. A nivell de volum, perquè moltes coses aquests dos dies són dies de regalar coses grans, no? Pues les teles, no? Les neveres... I tot això moltes vegades acaba, lamentablement, acaba contenidor de via pública, i llavors genera un volum molt gran. I jo crec que aquests són els dies estrelles a la recollida de paper cartró.
Uh-huh. I algunes recomanacions per resumir-les? Això, a nivell d'usuari, què cal tenir en compte davant d'això, de que ens ha arribat un regal amb un volum potser superior al necessari de cartró? Davant d'aquestes situacions, com podem nosaltres contribuir a que hi hagi una correcta gestió
d'aquesta
fracció?
Mira, a través de... Pues, si ja és un regal o t'has fet un autoregal, que has anat a comprar alguna botiga, alguna cosa que és gran, hem de saber que els embalatges de paper cartró, aquest comerç ho pot gestionar de forma correcta per les seves vies i, per tant, nosaltres no ens hem de fer responsables d'això. Que tenim l'opció de, pues, si és un cartó petit, pues, doblegar-lo i intentar ficar-lo dintre del contenidor. Sempre tenim la deixalleria o les deixalleries del municipi per aquell gran volum de cartonatge per intentar evitar això, no? Pues, si jo tinc una caixa molt gran i el meu comerç no la gestiona i l'he de gestionar jo, i per molt que la trenqui, si la fico dintre del contenidor, sé que el saturaré, no? Perquè l'ompliré, perquè són grans quantitats de cartó. Recordem sempre, no, que l'usuari té a disposició les deixalleries de la Mancomunitat i, per tant, allà podem anar a fer ús d'aquest servei.
Doncs volíem parlar d'aquesta situació, d'aquesta recollida del paper i cartró, però també l'actualitat ens crida a saber que ens puguis fer un estat de la qüestió de com està anant la implantació del nou model de recollida en diferents municipis de les comarques de la Mancomunitat Penedès-Garraf, on hi ha aquest canvi de model de recollida. En quin punt ens trobem?
Mira, doncs en aquests moments estem que hem acabat la primera fase. Ara mateix hem acabat la implementació de la primera fase.
Això vol dir posar els contenidors allà,
sí,
on cal?
Sí, contenidors.
O repartir els...
Posar-los a lloc. Hi ha algun municipi que queda per acabar d'apuntalar un parell més de contenidors a via pública, però ara mateix tots els municipis de la primera fase estan finalitzats, no? I això és tant la contenidors de via pública com la fase de contenidors... com les fases de comerç, no? de comerç, recollida comercial del porta a porta. Això està acabat. Això, aquesta primera fase, estem contents de poder dir que l'hem finalitzat. Queden un parell de puntets per acabar d'apuntalar, però bé, hem finalitzat aquesta primera fase. Ara iniciem aquesta segona fase, ara quan passin una miqueta les festes i disminueixi una miqueta el fred també. El que estem fent ara és començar en els municipis de la segona fase, que no deixen ser pues, des de Torrelles de Foix, Vilobí, Sant Martí Sarroca, Pacs de Penedès, Santa Fe, Puigdàlber, Castellví de la Marca, Pontons, Les Cabanyes i Sant Pere de Ribes, començarem aquesta segona fase. El que s'està fent en aquests municipis és començar el porta-a-porta comercial o intentar començar a repartir els cubells perquè tots els comerços d'aquests municipis el tinguin i implementar aquest servei. A la vegada, abans de marxar de vacances, dintre també d'aquest nou model es va implantar la recollida de poda i de voluminosos, en el qual a través de la pàgina web de parlemderesidus.cat hi ha un telèfon, el telèfon verd per la poda i el telèfon de voluminosos, on poden trucar a tots els usuaris de la Mancomunitat, i és un servei que està, no, que s'està implementant per tots aquests municipis de la primera fase i de la segona fase perquè puguin fer ús. Llavors, en aquest moment estem en aquesta fase que hem començat a repartir cubells de comercial i iniciar aquesta recollida comercial a tots els municipis, i ara, quan acabin festes, començarem la implementació de via pública d'aquesta segona fase dels municipis que hem comentat.
Esmentaves uns municipis que tindran la recollida en contenidor intel·ligent, però també Correcte. Hi ha algun altre doncs, que té el porta-a-porta.
Tots els municipis amb el nou model hi hauran dos formats. Tenim format de porta-a-porta comercial i contenidors de via pública. I després hi ha dos municipis que s'han agregat a la conca del Villas, que són el Pla i la Granada, que han passat a un format de porta-a-porta. Aquests, abans de marxar de vacances, ja van començar la implementació, ja està finalitzada. És cert que algú pot pensar, pues a mi encara em falta el cubell. Sí, hi ha algun parell de vivendes que encara els hi falten els utillatges, però segurament al llarg d'aquest mes intentarem finalitzar pues, aquests petits flecos perquè tothom pugui realitzar amb el seu utillatge, tot i que no hem deixat de prestar servei a ningú.
Un calendari d'implantació que s'ha endarrerit respecte a les previsions inicials.
Sí, sí, i així va ser consensuat una miqueta amb tots els municipis, amb tots els ajuntaments, perquè creiem que era necessari canviar el format de la implementació. Quan ho fèiem inicialment, com vam comentar en programes anteriors, nosaltres arribàvem a un municipi, implementaven el porta-a-porta comercial i els contenidors de via pública. Això veiem que moltes vegades, tot i que era eficient, si ho fèiem d'una forma inversa, primer implantàvem el porta-a-porta comercial i després implantàvem els contenidors de via pública, la gestió de tota l'operativa era més òptima. Ens facilitava que a nivell operacional els grups de treball es poguessin dedicar a fer o a realitzar una acció i després, un cop finalitzada, ja podíem iniciar l'altra. I això crec que ja ho trobàvem una miqueta més àgil, perquè a nivell de contenització ens evitava que moltes vegades, quan ho fèiem a la part, potser doncs, els contenidors durant algun moment havien de ser utilitzats entre comerços i vivendes. I al final eren les mateixes problemàtiques que teníem abans, no? Pues que hi ha molts comerços que utilitzaven aquells contenidors i es saturaven perquè tenien un gran volum. I d'aquesta manera evitàvem ja d'inici aquests problemes.
I el cas de Vilafranca?
El cas de Vilafranca és un cap, bueno, és que al final Vilafranca és molt gran. No som conscients de lo gran que és i de lo complexa que és el municipi o la ciutat de Vilafranca. Llavors, Vilafranca, la idea és que sigui la última. Llavors, a partir d'aquí, estem començant a mirar tot el tema operacional de com fer-ho. de com gestionar-ho de forma correcta, sobretot perquè l'usuari de Vilafranca, no, jo com a persona que vivo a Vilafranca, no m'alteri el meu dia a dia. I això és el que estem intentant mirar ara. Vilafranca té ara mateix el sistema de recollida de mobles i de voluminosos actiu, això sí que ho té, i a partir d'aquí, un cop la segona fase sigui una miqueta més madura, pues, començarà. Vilafranca és l'última de la segona fase, vull dir, això ja és, ja, vull dir, és una cosa que des de l'Ajuntament ja se sap, vull dir que són ells qui han gestionat d'aquesta manera, i això ens farà arribar d'una forma molt més preparats per poder implantar a Vilafranca aquest nou model.
Sense dates, no hi ha dates fixades?
No, sense dates. No volem donar dates perquè al final... mira, si, com per exemple avui, no? que és un dia que fa molt de fred, i a lo millor hauries de parar, perquè també hem de mantenir una miqueta els mínims, no? Llavors, no volem donar dates perquè al final sabem que qualsevol dia pot passar alguna cosa, i ja, pues, tu vas dir que el 17 i estem a 16 i... No. Sabem que serà l'últim municipi i doncs ho volem fer d'una forma... correcte perquè l'usuari no tingui unes alteracions molt grans, això implica estructurar-ho bé.
Ah, sí, que ni que sigui de manera telegràfica, un darrer punt, comentaves la implantació de la recollida de voluminosos i de poda, que es fa a la carta.
Bueno,
a molts municipis
és simplement trucar per telèfon.
Abans era un dia fixat a la setmana.
Correcte, és un dia que tu truques al telèfon verd, que veus, no he fet els deures perquè no me'l sé, però ho poden veure a parlemderesidus.cat i allà truques i a través de la intel·ligència artificial et gestionen la recollida, donen un dia i una hora. Prèviament per la poda heu d'anar al vostre ajuntament o a la vostra deixalleria i us donaran una saca. Llavors aquesta saca és la que deixaràs fora al carrer i te la passaran a recollir. I pels mobles igual, truques, hola, bon dia, mira, tinc tants mobles, pues el dia tal, a partir de tal hora, deixa-ho a la porta de casa i t'ho passen a recollir.
Molt fàcil, molt, molt àgil i sense esperar un dia concret de la setmana.
Correcte.
Carles Tobalina, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres en aquesta primera secció, primer lliurament de la secció Donem Vida als Residus.
A vosaltres. Fins la propera. Moltes gràcies. Fins a la pròxima.